Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Anna Alfonso. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de Lasprilla, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. De Lasprilla ha tingut només un punt percentual més de vots que el seu rival. Estem parlant de poc més de 200.000 paperetes. L'encara president Gustavo Petro ha denunciat moltes irregularitats en la votació. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
Hola, bona nit. Final d'infart en aquestes eleccions presidencials colombianes. Des de les files de l'esquerra han demanat als partidaris i seguidors del candidat a la presidència progressista, el senador Iván Cepeda, sortir a defensar els vots amb energia i exigir un recompte exhaustiu i intens dels vots davant dels resultats provisionals que situen com a guanyador d'aquestes eleccions presidencials el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de Lasprilla. Ha estat un recompte de vots d'altíssim voltatge, frec a frec, amb un marge de vots, una diferència de vots entre tots dos candidats d'uns 200.000 vots, el que demostra el dramatisme del final d'aquestes eleccions presidencials. Són hores de gran incertesa les que venen aquí a Colòmbia. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Bogotà.
Repassem més notícies en format més breu amb Sara Riera.
La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. Les màximes més altes d'aquest diumenge han estat els 41 graus a Lleida, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits seran molt caloroses.
Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran continuen aquesta nit a Suïssa, segons informen fonts diplomàtiques. Aquest diumenge han arrencat marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La delegació iraniana ha abandonat la primera reunió després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que no abandonarà el sud del Líban.
Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
Pedro Sánchez s'afronta una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire Díez i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial, que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per quatre delictes.
L'esfondrament d'una casa al carrer de l'Església d'Arenys de Mar, al Maresme, que no ha causat ferits, ha obligat a desallotjar una desena d'edificis del voltant i 18 veïns no podran tornar a casa seva fins divendres. Els fets han passat cap a 3:45 de la tarda d'aquest diumenge i tot apunta que la causa de l'esfondrament són les obres d'enderroc de l'edifici del costat. Intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, però assegura que els problemes es resoldran aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent, director general de Panini Espanya.
Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un Mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
La bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del Mercat de Sant Antoni, un dels punts més importants d'intercanvi a Barcelona.
Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
Primera vez que colecciono el Panini, entonces tengo una fiebre ya de coleccionar sí o sí. Ya me faltan solamente 30.
Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no ja. Ni la gent l'intercanvia, no el tenen repes.
Amb l'intercanvi, l'objectiu és aconseguir com més aviat millor els 980 cromos que componen la col·lecció. Esports, la selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
En joc ara mateix el partit Uruguai-Cap Verd al Mundial de Futbol. De moment guanya Uruguai 2-1. A les 3 de la matinada arrencarà el Nova Zelanda-Egipte. I també jugat aquest diumenge del Mundial, Bèlgica 0, Iran 0.
I l'Igualada ha guanyat per 4-2 al Liceo en el quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Ara la final se'n torna a Galícia. Dimarts, 5è i definitiu partit.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Nit dels Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474 per preguntes, per respostes, per anècdotes, per advertències, per queixes, ja ho sabeu. Mentre no es falti el respecte a ningú, aquí ho admetem absolutament tot. Aquest és el telèfon del directe o els missatges que ens deixeu de WhatsApp al 667-220-148. Continuo perquè en tinc més de missatges, com per exemple el de la Magda, que ens diu, referent als joves multats per beure a prop de la discoteca, pregunto, diu la Magda, per quin motiu normalitzem que uns estudiants, havent finalitzat uns exàmens, es poden saltar una norma ben coneguda? Diu la Magda. La Maria Josep, des de Torrelles de Llobregat, diu, algú sap com es diuen en català els trossets de verdures que es posen al gazpacho? Els tropezones, en castellà. Jo en dic trossets, però no sé pas si és correcte. No crec pas que se'n diguin ensopegades, oi? Pregunta la Maria Josep. A veure si algú li sap contestar. Després, en Damià ens ha deixat gravada aquesta pregunta.
Volia fer una consulta. Per què aquí a Catalunya, quan un equip juga contra un equip que és molt fluix, diguem, avui juguem contra el Gratallops, d'on ve aquesta dita, si m'ho podeu dir?
D'on ve la dita? Jo no sabia, no sabia ni que existia aquesta dita. Avui juguem contra el Gratallops en referència a que un equip juga amb un altre que és molt més fluix. Damià, jo no sabia que existia aquesta dita. A veure si algú ens ho sap explicar. Perquè jo no l'havia sentit mai, que no vol dir que no existeixi, ni molt menys. Jo, hi ha tantes coses que no he sentit i que estic aprenent fent aquest programa, que déu-n'hi-do. A veure, la Fina de Nou Barris, que també va de futbol, l'escoltem.
Doncs res, seria per felicitar a la selecció espanyola de futbol, no a la roja, mal llamada. y desde luego a quien la bautizó con este nombre y que se ha impregnado en la sociedad. La selección española de fútbol dio a España, la honró siendo campeona. ¿Por qué esconder el nombre de España? ¿Y por qué, vergonzosamente, si todas las selecciones de fútbol que compiten en esta edición lo hacen con el nombre de su país, selección de México, selección de Francia, selección de Inglaterra, España se presenta con la roja? Pues el que lo bautizó, me parece que en vez de cubrirse de gloria, se cubrió de algo que por educación, cuyo nombre me niego a pronunciar. Y reivindicaría la vuelta, por supuesto.
Molt bé, t'hem entès, Fina, no ho has volgut dir perquè jo ho entenc, però t'hem entès perfectament. Molt bé. Ens truca el 932-07474, la Roser des de Ciutat Vella. Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Aviam, el teu comentari al començament sobre les picades, has dit dels mosquits.
Ja, ja.
I bé, no és ben bé així, són les mosquites.
Sí, ho sé, però clar, mosquita no ho he dit mai, jo. Sempre
ja,
he dit mosquits, són les,
doncs,
les femelles dels mosquits.
La part femenina,
sí,
dels mosquits.
Tota la raó, són les femelles.
Perquè, segons tinc entès, és perquè les femelles dels mosquits necessiten no sé quina proteïna de la nostra sang per poder-se reproduir.
Sí, senyora.
Bé, aleshores, has pensat, o hem pensat tots plegats, que al mateix temps de que ens fan la punyeta picant-se i ens surten butllofes i ho passem malament, al mateix temps estem col·laborant i contribuint a que hi hagin més mosquits?
Sí, sí.
Perquè si és per reproduir-se, és que els hi estem fent el favor.
Sí, clar.
Suposo que n'hi hagin més, encara.
Suposo que si no ens piquessin, reproduirien igual, menjant alguna altra cosa, dic jo.
Possiblement, trobarien aquesta proteïna en un altre lloc.
En un altre lloc, però clar, amb tanta gent que som al món, tu diràs si és fàcil picar-lo.
Imagina't, si ho tenen fàcil.
Molt fàcil. A mi, et dic jo, que ho tenen facilíssim, Roser.
Sí, sí, jo també sóc de les víctimes.
També, eh? Sí,
sí, sí, per això hi he pensat en seguida.
Sí.
Escolta'm, també et volia comentar una altra cosa,
digues.
Per res, una curiositat. El dia que va sortir el tema del Sant Cucufato,
sí,
que bé que és Sant Cucufate,
sí,
però esclar, suposo que diuen Cucufato perquè faci, perquè rimi amb el teatro.
Claro, claro.
Clar, si no, no rimaria.
Sant Cucufate, los cojones teatro, sí, perquè Cucufate, los...
Perquè...
Teate.
Perquè rimi...
Clar, clar, tens raó.
Cucufato.
Li han canviat el nom, sí.
Bé, doncs, curiosament, el dia que va sortir per primer cop al nostre programa aquest tema,
sí,
que fa pocs dies,
sí,
en el llibre que estic llegint en aquest moment, bé, que estic escoltant, en l'audiolibre que estic escoltant, que és l'Adrenalina, és el títol,
sí,
en aquell mateix dia, en el capítol d'aquell mateix dia, un personatge de la història...
No!
Sí, senyora, havia dit... I era una coreana, una personatge que és una noia coreana, una científica, i en aquell moment havia fet precisament per trobar, buscava, imagina't, buscava lloc per aparcar.
Sí.
I havia dit Sant Cucufato, Sant Cucufato, s'havia lligat al mocador i havia trobat lloc per aparcar, efectivament.
De veritat, això sí que és...
Sí, sí, em va fer molta gràcia la coincidència, que dic, ai, coi, aquesta tarda he sentit això...
I ara va i ho expliquen per la ràdio, no?
I ara va i en parlen per la ràdio.
Que bona, que bona, que bona. T'està agradant el llibre o no? De qui és aquest llibre, ho saps?
Ara no ho recordo, és un nom molt poc estrany, molt usual, Josep Coll o alguna cosa així.
D'acord.
Ara, sí, demà ho escoltaré una altra vegada i ja us ho diré.
Tranquil·la, tranquil·la, era.
Ja us ho diré.
Curiositat.
Sí, és Adrenalina.
Molt bé.
I me l'estic llegint per segona vegada, o sigui, consecutiva.
Imagina't.
No el vaig treure el disc de l'aparell per tornar-me a sentir.
Per tornar-me a sentir.
Sí, perquè hi havia algun moment que no em lligava prou. Potser m'he distret, era... i com que ho trobava molt interessant, doncs vaig tornar a començar pel començament i me l'estic llegint per segona vegada.
Molt bé, doncs ja està.
Bueno, escoltant, vaja.
Ah, ja un thriller de quilòmetre zero, ja ho veig. És, sí, és un thriller, sí, sí, això?
Sí, sí, una mica.
Jordi Coll Vinyoles, ja ho he trobat.
Ah, exacte. Jo deia Josep, no, Jordi.
Ah, Jordi, i passa, i passa, sí, sí, per Barcelona i tot això. Ja ho,
sí,
ja ho veig.
Sí,
molt,
sí,
bé,
sí,
molt,
sí, passa per Barcelona, sí.
Molt bé, doncs escolta'm, que el disfrutis, i veig que aquest personatge, mira, sap moltes coses com els ignorants, està clar. Molt bé, Roser, moltes gràcies.
Vinga, una abraçada.
Una abraçada, bona,
adéu,
nit.
Bona, adéu.
La Montserrat, des de Vallcarca, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Només, no, dues cosetes molt breus. Els tropezones té una traducció al català que m'encanta.
A veure.
És entrebancs.
Ah, gaspatxo amb entrebancs. Boníssim,
sí,
eh?
Ja va sortir. Fa molts mesos,
ah,
va,
sí,
sortir. Perquè jo vaig estar a punt també de trucar, però ja va algú i ho va dir-ho. Entrebancs.
Entrebancs. Molt bé.
Està
gaspatxo molt bé, amb entrebancs. Sí, sí,
entrebancs,
clar,
o qualsevol... una crema que hi posis entrebancs,
sí, sí, sí,
etcètera.
Sí, sí, sí. Molt bé, sí, molt bé.
I l'altra coseta que m'ha vingut al cap, la meva mare... ja no viu, quan perdia alguna cosa, no sempre, però deia, bueno, mira, això no ho trobo, però saps què et dic? Que el diable li don per caritat. I com que el diable no vol caritats, ho trobava.
Ah, sí? Aquesta és una,
sí,
altra,
sí,
frase,
sí,
doncs.
Sí, sí, sí. És una frase molt catalana, també, que deia, el diable no, el dimoni li don per caritat. Allò que he perdut, el dimoni li don per caritat. I al cap de poc ho trobava. Casualitat o no, jo tot això no hi crec gaire, eh?
Però, oh, però mira, és, clar, aquesta és en català, perquè l'altra de Sant Cucufato, Los Cojones Teatros,
no,
en castellà, clar.
Exacte, no, aquest és el dimoni... O sigui, no,
li dono per caritat, clar, perquè el dimoni, dimoni no en vol de caritat, no? Clar.
De perdidos al río, no? Diu, pues mira, el dimoni li don per caritat, llavors al cap de no res ja ho trobava. Clar, el dimoni no vol caritats, eh? No, llavors,
clar,
és la,
i llavors
aquella
trobar
reacció. Jo trobava,
molt bé,
sí.
Molt,
sí,
bé. Doncs ja, bueno, tenim una altra manera de trobar coses, Montserrat.
És la primera vegada que truco, i he escrit alguna vegada.
Sí.
Jo ja trucava amb en Xavier, i també, com tothom, felicitar-te per aquest nou gir en el programa, que és fantàstic. No em perdo cap dia, si no és a la nit, és en podcast l'endemà mentre es dino.
Ai, que bé.
No me n'he perdut cap.
Que bonic. Que
m'ho passo molt bé.
Doncs jo contenta de que t'hagis decidit de trucar abans que acabés la temporada i que ens haguem pogut saludar. Així que...
Exacte, encantada.
Fins un altre dia, Montserrat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A tu. Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
Això que feu, gent que no heu trucat en tota la temporada, o vegades que escolteu des de fa tants anys i no heu trucat mai, i truqueu ara... No sabeu, o sigui, no sabeu que jo avui dormiré plana, perquè la Montserrat ha dit que no havia trucat fins ara, i això em fa molta il·lusió, perquè trobo que és un acte de confiança i em dona com molta força. Us ho haig de dir, vosaltres en dieu la veritat, jo també us dic la veritat. I és així. Va, una altra que ens dona molta força i que avui vol parlar de Sant Joan, calla, la Maria Rosa de Sant Cugat, que ens ha deixat aquest missatge al WhatsApp de la nit dels ignorants.
Cada vegada que s'atansa Sant Joan, cada any... em venen a les narius aquelles flaires recordant quan la mare i la tieta pastaven les coques, aquella olor que feia la casa de llevat de forner i anisadets. Les coques les pastaven elles a casa i després les duien a coure al forn allà on compraven el pa. Aleshores es feia molt això, evidentment ara ja no es fa. I tot això m'ho recorda. I en record d'això, un dia se'm va córrer a fer aquests versos, pensant en la meva... amb el meu temps de nena i amb la meva infantesa i amb la meva adolescència. I diu, és la nit de Sant Joan, Julia, com no hi ha poques, sobretot assaborint un bon assortit de coques, la de fruita confitada que li agrada a la iaieta, i es passarà la vesprada xuclant bé les cireretes. El pare i el noi de casa són de fermes conviccions i defensen a capa i espasa una coca de llardons. I mentre s'amaguen les piules amb cara de complicitat per aterrir les dones de casa i a les altres del veïnat. Pensant en la de pinyó, la noieta s'empoilaina, bé, i pensant en el xicot bufó, que balla com una daina. La mare, atrafegada per rebre alguns convidats, diu que de crema i ensucrada... em vol veure ple el seu plat. I és que la nit de Sant Joan pot ser cristiana o pot ser pagana. D'això se'n pot discrepar, però en fer honor a les coques, tots d'acord solem estar. I ha passat de Sant Joan, ens ve tot seguit Sant Pere, que com era pescador, segur que es feia les coques de viu i argentat-se i tot.
Molt bona. És que és bona, la Maria Rosa, ja ho sabeu tots, fa molts anys, però quan ens deixa aquests escrits i aquestes cançons que a vegades fa, és que és molt bona. Gràcies, com sempre, a Maria Rosa, per fer-nos-ho arribar al WhatsApp i si ho podeu compartir amb tots els ignorants. Ara ens truca el 93207474, en Jaume, que està en ruta. Bona nit, Jaume.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal, com estàs? Mira. Digues.
Doncs pues mira, molt nerviós perquè és el primer cop que truco a la ràdio.
Oh, doncs em fas feliç, Jaume.
I en tinc 57.
En tens 57, però, doncs mira, som gairebé del mateix any, o sigui que et porto uns mesos, sí, segurament. Sí.
El senyor Melero també em va tirar de les patides a mi. Bueno, això tu no ho entendràs, però el teu company sí. Bueno, la qüestió és que estic en ruta cap a Lyon, som camioners.
Sí.
I he sentit aquesta noia que té la pell molt fina, perdó, que es diu Fina,
sí,
sobre la selecció espanyola.
Sí, sí.
La selecció espanyola es diu La Roja, igual que la francesa diuen els Blues, el futbol italià es diu els Azurros, i l'Argentina és l'Albiceleste. Però des d'aquí dalt a Lió he notat el tuf polític de la pregunta, llavors, ostres, m'ha obligat a trucar.
Des de Lió has notat el tuf polític, diu.
Clar, és que ara amb la política, això.
Sí.
És un tema de colors, vale?
Clar.
I ja està, que agrair-vos el programa a tu i al teu company, que sou collent des dels inicis, i heu salvat moltes vides als camioners.
Que bé.
Que
bonic.
Us sapigueu.
Molt bé. Doncs us tenim en compte i escolta'm, molts ànims per la ruta i que vagi tot molt bé. I gràcies per ser-hi, Jaume.
Moltes gràcies. Bona feina i bona ruta.
Igualment, bona igualment. Bona ruta. Adéu-siau, bona nit. En Roman, des del veïnat de Favert, a veure si ho dic bé, a Molló, bona nit.
Hola, bona nit. Bueno, mira, acaba de tocar aquest senyor, el camioner, i jo ara, més o menys, jo també és la primera vegada que truco, i també he notat amb aquesta trucada d'aquesta senyora una mica una connotació política, no?
Ja.
Semblava que li molestés que fos la Roja, m'ha semblat.
No, ella crec que el que vol és que es digui que és la selecció espanyola i no estalviar-se sí, a dir Espanya.
La connotació de la Roja em sembla que no li feia massa gràcia. Però ja. És el mateix. Ho acaba de dir aquest senyor. Em sembla que té un bastant desconeixement i llavors li dic que la selecció francesa són els Blés, la brasilera és la verde amarela, l'argentina és l'albiceleste, fins i tot la xilena, que ara no competeix, també és la Roja. Els belgues són els diablos rojos, vull dir que...
Tothom té un color adjudicat,
tothom
no?
Tothom té un color, clar. Tothom té un color.
Doncs ja està.
No, només era aquesta apreciació.
Si algú no ho sabia, escolta'm, ens ha quedat claríssim entre tu i el Jaume, tothom, ens ho heu explicat.
Tothom té colors.
I tant. Moltes gràcies, Roman.
A tu.
Gràcies per trucar, bona nit. Adéu. En Francesc, des de Granollers, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. En primer lloc, felicitat per la teva primera temporada d'aquest programa. I en segon lloc, la gent pregunta quin dia és el dia més llarg d'hores de sol. Pues va ser ahir diumenge, dia Sant Lluís, es va fer fosc a partir de les 10:10 o 10:15 del vespre, vale? A partir d'aquí, a partir d'avui dilluns, que no ho notarem, començant a perdre minutatge, fins a arribar a aquella dita que diu per la Mare de Déu d'agost a les 7 és fos, no serà a les 7, a les 9 del vespre es farà fos, i després ja anem de petja cap a la tardor.
Ja, no correm tant, vale.
Ja ho veuràs, mira, t'ho dic perquè nosaltres tenim la festa major del 22 d'agost al final d'agost, l'últim diumenge d'agost,
sí.
I els últims 4 dies de la festa major nostra, que són 10 dies, després ja es fa fos a 2:15.
Clar.
Entre 2 i 3:15. I després ja l'últim dia de festa major, que és el diumenge, pues ja surts del Palau Olímpic ja
ben fosc.
Ja han negrit, sí.
Clar, sí.
I d'això, i, bueno, i felicitar-te per aquesta primera temporada teva.
Ai, gràcies. Encara ens queden 2 setmanes,
que la segona temporada sigui millor.
I tant.
I, per cert, em vull proposar una cosa. La gent que truqui per primer cop, abans el Xavier Xolà col·locava una mena de campanet.
Unes campanetes, sí, ja me'n recordo. Sí, sí.
Te'n recordes?
Sí, sí.
I d'això, i bueno.
Sí, no, jo no he fet campanetes, però hi ha hagut molta de gent que ens ha trucat per primer cop.
A veure si teniu l'any que ve o el proper programa alguna, no sé, una campaneta o alguna musiqueta.
Per visibilitzar-ho.
Sí,
molt bé, Francesc.
Sí, sí.
Escolta'm,
i deixa una cosa.
Digues.
Avui he sentit el Marc Domènech,
sí,
amb esports,
sí,
que és el fill del Domènech, no?
Que és el fill
El que havia estat a la sala d'imatges. Doncs pues mira, el seu fill havia jugat en el juvenil de l'Esport Club Granollers. Vale? Ja fa anys de juvenil. I després que se'n va anar, com va acabar de juvenil...
Jo crec que el que hi havia era el club, em diu l'Aina, era l'Oriol Domènech, eh?
L'Oriol?
Sí. El Marc no, era l'Oriol Domènech.
L'Oriol Domènech, perquè el Domènech, el seu pare, que jo el conec, havia tingut el seu fill en el Granollers jugant.
Ah, d'acord.
I em pensava que era ell.
Ja, doncs no.
L'Oriol Domènech és el germà del...
El tiet, em sembla.
Ah, exactament, sí, senyor. Sí, senyora.
Tot això m'ho està xivant l'Aina, que jo no m'ho sé, però ella també ha estat amb el club i s'ho sap.
Sí, sí.
I s'ho sap.
Sí, sí.
Molt bé.
Pues això, pues ja et dic, i bueno, i... Què dir-te sobre la roja? Pues jo passo de la roja.
Tu passes.
Una miqueta. Sí,
tu passes,
sí, olímpica.
A mi
m'interessa més... Sí, a mi m'interessa més els clubs catalans. Com més que equips catalans tinguem a dalt, millor.
Ja, sí, sí.
Sí, s'ha acabat. I això de la roja em va dir bé. A passar que tenim jugadors del Barça, però...
Sí, 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 clar. Sí, sí.
I que no en tira.
Molt bé, Francesc. Doncs, bueno, gràcies per trucar-nos.
A cuidar-vos i bon Sant Joan.
Igualment, adéu-siau, bona nit.
Adéu,
bona nit. Tenim un altre missatge, així com abans la Rosa ens ha fet un escrit. Tenim un oient que toca l'harmònica, és l'Enric de l'harmònica, i ens deixa els missatges de WhatsApp així. I diu, avui us envio una cançó amb ritme perquè us aneu animant per la revetlla i l'estiu. La cançó es titula Give Me a Break. Thank you.
La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
Per què no tens que ser feliç? A veure, quina cosa prohibeix no ser feliç? Ets feliç? La platja? Ets feliç fent una broma? Tens que ser feliç amb els teus nets, amb els teus amics.
Amb una copeta de cava, no?
Amb dues.
Dues copetes de cava.
Sí. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. La tarda de Catalunya Ràdio.
Ningú et va dir, estàs com una cabra?
Els tarats ens trobem en el camí. I en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
On es va assajar, això?
Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà, que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
Imagina't, és una visió.
Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
Als Estats Units això acaba amb trets.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 de la matinada.
Que no ens enredin. Amb Carlos Baraybar.
Aquests dies ha circulat molt un nom que té a veure amb el canvi climàtic, AMOC. Són les sigles en anglès d'un sistema de corrents oceànics que transporten aigua calenta de sud a nord de l'Atlàntic i freda de nord a sud, i que és el responsable, ni més ni menys, del clima temperat que tenim a Europa. Doncs aquest corrent preocupa els experts perquè, si s'alenteix, podria provocar una caiguda dràstica de les temperatures a Europa. Això, que és cert, sempre apareix juntament amb previsions catastrofistes que arriben a parlar d'una glaciació sobtada a Europa. Carlos Baraybar, responsable de verificació de 3Cat Info, bona nit. Fins on arriben les previsions catastrofistes i quines són directament mentida?
Doncs la que és mentida directament és la que diu que si aquesta moc col·lapsa, és a dir, s'atura, Europa quedarà congelada d'un dia per l'altre, com passava a la pel·li del dia de demà. Això no passarà així per diverses raons. En primer lloc, cal anar amb compte quan es parla de possible col·lapse de la moc. Col·lapse voldria dir que s'atura, que aquest corrent oceànic gegantí deixa de moure les tones i tones d'aigua calenta que porta amunt i avall i l'aire corresponent. Doncs clar, això, un corrent com aquest té una inèrcia bestial que no s'atura així com així. Per tant, alguns experts matisen això del possible col·lapse de la moc i prefereixen parlar d'alentiment. Això per una banda. Per l'altra, ja sabem que els efectes en el clima mai són immediats, ni es noten d'un dia per l'altre. Per tant, si l'alentiment de la moc tingués efectes sobre el clima, ho aniríem notant, però de manera gradual al llarg de desenes d'anys.
Molt bé, ja ha quedat clar el que és mentida o mitja veritat en el tema de la moc. Però, Carlos, hi ha alguna cosa de cert que ens hagi de preocupar?
Radicalment sí, hi ha molt de cert. I ho hem de tenir en compte. D'entrada, si la moc s'ha tornat a fer viral aquests dies és perquè hi ha dades noves que els científics han trobat, que són dades, a més, observacionals, reals, que apunten que aquest corrent s'estaria debilitant. Per tant, confirmarien el que ja apuntaven models matemàtics que fins ara s'havien anat generant per detectar si això estava passant i que, de fet, ja apuntaven cap aquí. Per tant, és cert que s'està alentint i que això és un risc. El que també és cert és que pot tenir efectes devastadors perquè pot trastocar els patrons climàtics i fer baixar la temperatura al continent de manera que afecti la vida de les persones, entre moltes altres coses. Per això els experts, encara que no es posin d'acord en quan començarà a notar-se això, si immediatament o d'aquí unes dècades o a partir del 2100 fins i tot, sí que diuen que cal fer, en primer lloc, tot el que es pugui per revertir l'escalfament global i deixar d'emetre calor a l'atmosfera que, entre altres coses, està fonent els pols, i aquesta fusió dels pols està afectant aquest alentiment de la MOC, perquè el que fa és tirar aigua calenta en aquest corrent càlid, i això contribueix a alentir-lo. I, en segon lloc, cal tenir en compte la possibilitat que això acabés passant, i demanen als científics que ens anem preparant per afrontar-ho o prenent mesures, si com tot apunta, doncs aquest debilitament es va consolidant. Per tant, el col·lapse de la MOC no és una cosa que hagi de passar demà, ni de cop i volta, no es congelarà l'hemisferi nord en dos dies com a les pel·lis, però sí que hem d'estar al cas, perquè el debilitament de la MOC pot trastocar molt els patrons climàtics a què estem acostumats a Europa.
Gràcies, Carlos. Bona nit. Doncs ja som una mica més experts, perquè està bé saber coses, perquè al final no ens acabin enredant. Va, que tenim encara preguntes que no ha respost ningú. Jo us les deixo aquí sobre la taula, i si algú sap alguna cosa, doncs pot trucar al 932077474 o deixar un missatge que llegiríem l'endemà, perquè sempre fem els missatges un dia per l'altre, al 667-220-148, per exemple. Preguntes que encara no estan respostes. En Guillermo, des de Vilanova i la Geltrú, vol saber on estan situats els Estats Federats de Micronèsia. Diu, algú me'n pot donar una mica més d'informació? L'Aleix, des d'Esparreguera, quina línia de tramvia va ser l'última a desaparèixer i quin any va ser? La Dolors, des de les Borges Blanques, quan es va deixar de demanar permís a la caserna de la Guàrdia Civil per posar sardanes a les places? Aquesta encara ningú no l'ha respost. La Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona, és possible saber quantes vinyes de vi hi ha al Priorat i a la Terra Alta? En Joan, des de Lleida, quantes persones hi ha enterrades al cementiri de Montjuïc? I des de quan s'emporta el registre? I la Mariló, des del Poble Sec, volia saber ja fa uns dies com es calcula la sensació tèrmica. Tot això són preguntes que, doncs, algunes són de fa temps, que encara ningú ha respost, que no hem trobat la resposta. Ens agradaria, doncs, donar resposta, com a mínim, abans que acabi aquesta temporada. Per tant, si en sabeu alguna, o ens truqueu ara al 932017474, o ens deixeu un missatge de WhatsApp al 667-220-148. I en aquest missatge de WhatsApp també ens hi hem trobat avui un missatge, un explicatiu de l'Eric Vinaixa, el cantant, músic i compositor, que ha volgut compartir amb tots els ignorants una nova proposta musical al Castell de Miravet per aquest mes de juny.
Bona nit a tota la família de la Nit dels Ignorants, una família de la qual també me'n sento part, perquè us escolto des de que era adolescent, això fa molts, molts anys. I us vinc a explicar que estem molt contents d'haver exhaurit les entrades de la segona edició del Festival Riu de Veus, que es fa al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre, a les Terres de l'Ebre, este 27 de juny, este dissabte, un festival que l'any passat també ja va exhaurir entrades i que enguany també té un cartell molt, molt interessant, molt, molt bonic, que és el David Caravent, dels Mishima, el Xeri Maresté i la Meritxell Gené. I és un festival de creació pròpia, gràcies a que jo vaig rebre una trucada fa més d'un any des de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, proposant-me si volia crear algun tipus de festival amb una personalitat molt marcada, amb vocació molt, molt, diguéssim, de territori, però per fer-la extensible a tot arreu, no? Llavors, el que els vaig proposar va ser precisament el Riu de Veus, que és... Jo monto una banda de músics ebrencs, de músics baix, bateria, teclat, guitarra, de gent que toca en formacions potents, estan actiu, i els posem al servei de tres artistes dels Països Catalans que cantin en català, però sempre amb varietats dialectals diferents, que aquí està la gràcia. Per tant, en això demostrem que les Terres de l'Ebre, com dia aquell, los ebrencos hacen cosas, no?, que dia Rajoy, pues a les Terres de l'Ebre hi ha molt talent, i la posem al servei també dels artistes del talent català i remarquem les diferents varietats dialectals. I no són tres concerts, sinó que és un únic concert, ja que la banda suport està a l'escenari tocant les cançons dels tres artistes que es van intercalant, ara una, ara l'altra, no? Les tres propostes estan contínuament a l'escenari, i així tu des de baix, des del públic, veus les diferents varietats lingüístiques d'ells quan te parlen i les diferents també propostes a les personalitats culturals de les seues músiques, no? I això, doncs, ja et dic, Detrás tenim els quatre brencs molt top, que ja van estar l'any passat i ens van agradar tant que enguany repeteixen. I finalment, quan s'acaba, tot això passa al pati d'armes, al recinte sobirà del castell de Miravet, un castell-temple potser el més important d'Europa o d'Occident. Quan s'acaba, els tres artistes pugen a l'escenari a fer un bis i aquí sí que canten conjuntament una cançó ebrenca que no us podem explicar quina és. Us diria que vinguéssiu, però com que està tot exhaurit, doncs us haureu d'esperar l'any que ve. Molt contents. Pues, salut i llarga vida al rock and roll, ignorants.
Va ser tan màgic creuar-me amb tu que la vida em va canviar. Ho feies fàcil, tenies llum i l'amor més gran. Va ser fantàstic conviure amb tu mentre el somni va durar. Hi ha persones que es transformen en record i no mor.
3 minuts i 3 quarts de 2. Saludem aquesta hora que ha trucat al 932-07474 en Miquel des de Sabadell. Bona nit.
Hola, bona nit.
Digue'm, Miquel.
Mira, era per saber, unes paraules tan correctes. Bocadillo de llumillo, està ben dit?
Bocadillo de llumillo, eh?
Sí, i l'altre és col·legi, amb T, acabat amb T.
Col·legi, acabat amb T.
Correcte, aviam si són correctes aquestes paraules.
Molt bé, perfecte. D'acord, Miquel, moltes gràcies.
Bona vacança.
Encara no, eh? Encara no, això continua, encara ens queden 2 setmanes. Però vaja, vinga, gràcies, Miquel. Adéu, bona nit. I tenim també capítol de preguntes contestades avui.
No me moleste mosquito.
Mira tu,
no me
justament avui.
No me moleste mosquito. Why don't you go?
Doncs sí, i parlarem de mosquits, perquè la setmana passada la Montserrat, des de Mataró, ens feia aquesta pregunta.
A veure, els mosquits, al matí, o fora al pati, o per dintre casa, el que sigui, i no els sento que xiulin. En canvi, a la nit, si estàs al llit i t'ho dius...
Sí, oh, quina ràbia em fa això.
Que hi ha uns mosquits de nit i uns mosquits de dia...
O què passa, no? Doncs mira, ara ho resolem, Montserrat, perquè contesta Roger Aritja, que és responsable d'entomologia i de validació de dades de Mosquito Alert.
Les ales de les diferents espècies de mosquits són diferents entre elles a nivell de la seva mida, la forma o les escates que poden tenir en la seva superfície. Això, combinat amb les diferents freqüències d'aleteig entre espècies, fa que puguin sonar diferent. De fet, ells ho noten, i molt millor que nosaltres. Dins la mateixa espècie, els omzets, els mosquits, pot tenir funcions de comunicació, sovint relacionades amb la reproducció. Per exemple, l'ús de diferents freqüències entre gèneres per la preparació a l'acte sexual. Ara bé, com en totes les preguntes dels oients, no podem descartar un factor relacionat amb la pròpia percepció humana. Un mosquit com el comú, que ens pica de nit en la cara, per tant, vores les orelles, i en un ambient silenciós, sempre ens semblarà molt més sorollós que el vol d'un tigre, que sovint en exteriors, més sorollosos, que són més sorollosos durant el dia, i segurament volant pels turmells, i per tant, allunyats a les orelles.
Pels turmells, i per tot arreu. I els meus d'avui no feien soroll, però ja tenim la pregunta contestada. Moltes gràcies, Roger Aritja, responsable d'entomologia de validació de dades de Mosquito Alert. Que n'aprendrem de coses, que n'aprendrem, i quantes n'hem après ja aquest any fent aquesta nit dels ignorants. Tantes com totes les històries que cada setmana ens porta al final del programa l'Anna Maria Ricart i el que decideix ell amb els seus relats.
Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
Penúltima secció perquè ens queden dues setmanes per acabar la temporada, no m'ho puc creure. Per tant, això vol dir que l'Anna Maria Ricard vindrà aquesta setmana i la que ve i que llegirem els últims contes, sí. I em fa pena. Qui em llegirà el conte abans d'anar a dormir? Bona nit, Anna Maria.
Bona nit.
T'hauré de trucar perquè me'l llegeixis a cau d'orella.
Jo ho faré, amb molt de gust.
D'acord, perquè si no, no sabré dormir ara ja. Escolta'm, aquesta setmana veig que ens portes un dels nostres escriptors més importants, més traduïts i més premiats, eh?
Sí, i en una faceta menys coneguda d'ell, que és la de contista, perquè a ell se'l coneix sobretot com un gran novel·lista. Ell és en Jaume Cabré, escriptor i guionista. Ell és l'autor, juntament amb Joaquim Maria Puyal, ho recordarem, de la primera sèrie de TV3 que es deia La Granja,
i
que estava dins del programa La vida en un xip.
Sí, senyora, i tant.
També va ser responsable d'Estació d'Enllaç, per exemple, o de la sèrie Crims. Sí, hi havia un Crims abans dels Crims.
Abans del Porta. Ah, hi havia un altre Crim, sí, senyora.
A veure si la recordeu. Estava protagonitzada per l'Emma Vilarsau i en Ramon Madaula.
Oh.
Feien de dos detectius que resolien crims mentre investigaven també l'aparent suïcidi de la germana de l'Olga, que és el personatge que feia la Vilarsau.
Ostres, que em tires enrere d'això, de quan és?
De l'any 2000.
Ah, amiga, fa un munt de temps.
I en Jaume Cabré també ha estat guionista de diversos telefilms i de pel·lícules de cinema, però anem a parlar de la seva feina.
D'escriptor, sí.
D'escriptor, exacte. Com a escriptor comença amb relats curts. El seu primer recull de contes es titula Faules de mal desar i va guanyar el Premi Víctor Català l'any 1973. I té un segon recull de contes que es diu Toquen amors. Però Jaume Cabré es va consolidar gràcies a les seves novel·les.
Sí.
N'ha escrit moltes, però només n'anomenaré unes quantes perquè pugueu dir, ai sí, aquesta
jo
també
l'he
llegida.
Jo l'he llegida.
La Teranyina, Frajonoi o l'agonia dels sons, Senyoria, l'ombra de l'eunuc, les veus de Pamano o Jo confesso.
Tant, sí.
Totes aquestes novel·les, sobretot el Jo confesso i les veus de Pamano, van ser traduïdes a moltíssims idiomes i van internacionalitzar Cabré.
Sí, senyora.
Però tot i això no va deixar d'escriure contes, ha fet altres reculls i enmig de totes aquestes novel·les té temps per escriure també. Ha tingut temps per escriure també assaig, novel·les infantils, una obra de teatre i altres reculls de contes, l'últim dels quals serà el nostre protagonista aquesta setmana i es titula Quan arriba la penombra i és del 2017 i el publica Proa.
Com és aquesta història, bueno, les històries que hi ha aquí amb aquest títol, eh? Quan arriba la penombra, què hi trobarem aquí?
Doncs aquí Jaume Cabré, com també ho va fer Jo confesso, explora la maldat i la violència humana. Ell explicava en una entrevista que he llegit que tenia curiositat per l'origen del mal en les persones, sí. No? Que deia, si veig algú que ha fet alguna cosa, vull saber el per què la raó.
Sí, sí.
Doncs ens trobem això, ens trobem la mort i el mal en 13 contes que són autònoms, però que també conformen un tot. Cabré recomanava llegir-los en l'ordre en què ell els ha posat, cosa que nosaltres no podrem fer, perquè només oferim un tastet d'aquests relats. I sobre la diferència entre escriure una novel·la o un conte, l'escriptor va dir diverses vegades que escriure una novel·la és com córrer una marató. I escriure un conte, en canvi, és fer els 100 metres llisos.
I ell ho fa tot bé, la marató.
Exacte.
I els 100 metres. Escolta'm, amb quin conte obrim la setmana, doncs?
Amb un conte que es titula A sou.
Doncs vinga, a córrer aquests 100 metres llisos amb en Jaume Cabré i aquest recull de relats Quan arriba la penombra.
Home, doncs perquè jo diria que els soldats maten d'ofici. Els que en són més conscients són els d'infanteria. Poden veure cara a cara l'enemic i poden sentir els plors dels nens. Els que llancen bombes no arriben ni a ensumar l'olor de sucarrim que provoquen les seves accions. Però tots plegats maten d'una manera impersonal. Els que més se m'assemblen són els franctiradors. Cada tret és un mort, com qui diu, amb dedicatòria, personalitzat. Però sempre amb la seguretat de la distància i amb l'ajut d'una bala. Veuen la víctima, però no els fa falta conèixer-la de res. Jo no. Jo mato de tu a tu. Treball de proximitat. Mato persones amb nom i cognom a les quals abans he mirat els ulls. La meva feina ho requereix. No em puc permetre cap error perquè se m'acabaria l'anomenada de cop i volta. És un ofici molt cruel, aquest, perquè encara que sembli mentida, hi ha una competència duríssima en el meu ram. Per tant, per no haver de patir, no em puc permetre mai cap error. Mai. Sí, sí, l'entenc, però no. Cap remordiment. El que faig és un pur acte professional. Miri, jo he matat homes, dones, nens, gossos, cavalls, avis, de tot, en predomini dels homes de mitjana edat. Mai no he pensat que era diferent matar un caixer xerraire que neutralitzar una criatura de 12 anys, l'existència de la qual pertorbava profundament els plans del meu client. Esclar, és que a la vida hi ha gent que destorba. Jo soluciono el detall i punt. Que per què els miro als ulls? És la meva garantia. Cadascú té el seu estil. El meu es basa en l'absoluta certesa que aquell és el meu objectiu. Abans, en les setmanes prèvies a l'acte, estudio per menut la fisonomia del meu objectiu. El segueixo en la seva vida normal i, fins i tot, hi tinc una conversa ocasional. És clar, és llavors quan aprofito per mirar-lo als ulls i em sento com una aranya gegant. Sí, home, la víctima no sap ni que és víctima ni que ja li tinc parada la trampa d'on mai no es podrà escapar. Per què, compassió? Aquella persona destorba el meu client i ja està. I qui paga té les seves raons en les quals no vull entrar. Jo em limito a fer bé la meva feina i prou. Bé, com ho expressaria? Com tots els que es dediquen a tasques semblants, visc bé, sense estretors, però potser una mica massa sol. Tinc dones, però de vegades em mossega el coquet de la llar de foc encesa i una mà que t'acarona el clatell mentre deixeu escolar la tarda sense cap altra pretensió que la de mirar com se't van fent arrugues imperceptibles a la cara. Sí, sóc una persona molt sensible. Entenc que de vida només n'hi ha una i això em fa valorar molt els detalls en les relacions, per exemple. Ara fa poc he decidit que viuré amb una de les meves amigues. Sí, sí, convivència marital, sí. És una gran senyora que no em pregunta on vaig quan dic que tinc feina i sóc fora un mes sencer. A més, quasi té tanta afició a l'art com jo. Ui, pensi que a casa tinc unes parets força carregades de teles bàsicament contemporànies. I ara li diré un secret. En un raconet discret hi tinc penjat la paisana de Millet. Exacte, la que es va fer famosa per... No, no, estic ben tranquil. És una petita fortuna que m'obliga a tenir instal·lat un sistema sofisticat d'alarma a casa. La veritat és que m'ho puc permetre. Dues a l'any. Alguna anyada excepcional. Tres intervencions. No, no, prou i massa. Més no. Perquè tampoc no podria viure. Pensi que per cada intervenció necessito unes quantes setmanes d'estudi teòric i després de treball de camp. A més, sessions d'assaig i de redefinició. Després, l'actuació i el replegament, que no vull fer de manera precipitada. Tot plegat m'ocupa de 3 a 4 setmanes. Perfeccionista, indubtablement, però és que en aquest ofici o ets perfecte o t'enxampen el primer encàrrec. No, jo no visc amb l'ai al cor, no. No em valdria la pena. Jo visc tranquil, primer de tot amb mi mateix, després amb els que m'envolten i estimo, i després amb el món. I evidentment no em fa gens de por cap mena de represàlia, perquè el meu sistema de replegament és tan eficaç que ningú no sap que existeixo. Vull dir que l'afable senyora àvia de Delhi, que va morir d'un atac de cor, ningú de la seva inacabable i sorollosa família ni sospita de lluny que va ser assassinada. O aquell nen, l'existència del qual complicava les coses, va tenir la desgràcia d'ofegar-se un dia que hi havia bandera vermella a la platja. És clar, el servei de seguretat de la família va rebre l'esbroncada de l'any perquè el nen, que era un peça, s'havia escapat del seu control i ningú no sabia on era. I resulta que la criatura estava empassant-se aigua amb els ulls esbatanats perquè jo l'agafava pels turmells des de sota l'aigua i no el deixava surar. Van trigar 2 dies a recuperar el cadàver perquè la mar moguda fa males passades. Àngela Maria, en cada cas he de crear una situació. He d'inventar una mena de novel·la dins de la qual la mort desitjada tingui uns paràmetres d'acceptació que no deixin espai al dubte ni a la sospita. Què? Es pensava que anava pel món amb un fusell i amb mira telescòpica i tot això? Per l'amor de Déu, que som al segle XXI! Si vol que li sigui franc, la ratlla entre la vida i la mort és molt fina. Jo m'encarrego de gestionar-la en alguns casos concrets i ho faig amb netedat, la qual cosa no vol dir, si és que som uns bons professionals, que les morts gestionades siguin innòcues. Que això no és un escorxador, senyor meu. Si l'argument que he creat demana una mort esgarrifosa, doncs la mort és esgarrifosa. I no em sap greu dir que no tot es pot resoldre amb oportuns atacs de cor. Miri, pare, estic convençut que el meu bagatge cultural m'ajuda a fer una feina neta, precisa i incontrovertible. La qual cosa no vol dir que hi posi més pa que formatge. Mai no m'extralimito, ni jugo amb l'escenificació. Per mi, els assassins que deixen guants, cartes de trèvols i altres tipus de signatures em semblen tendrament patètics, sortits d'una novel·la d'Agatha Christie, i que l'únic que desitgen en el fons és ser enxampats perquè la gent els admiri. El meu repte consisteix a no existir per ningú. Fins i tot no existeixo ni pels meus clients. Com pot comprendre, ara no li explicaré quins mètodes així, en plural, segueixo per contactar jo amb els clients i ells amb mi. Però li puc dir que mai no m'han vist la cara, ni em coneixen el nom, ni la veu. I fins i tot ignoren el número del meu compte corrent. I el parany que he construït, diferent en cada intervenció, el destrueixo en acabar cada feina, perquè algun d'aquests clients podria convertir-se en una amenaça per mi, en el cas que les coses li anessin maldades i volgués fer derivar en responsabilitats. Em blindo per totes bandes, i és per això que puc dormir tranquil. Perdoni, però jo no parlo mai de víctimes, parlo d'objectius. Pietat, diu, pietat. Que consti que no tinc res contra els meus objectius. Al contrari, els estic agraït perquè em permeten poder comprar-me aquell Pollock que fa temps que festejo. A part d'això, no hi tinc cap mena d'obligació, ni moral, ni econòmica, ni sentimental. Doncs he actuat a tots 5 continents i sempre amb aquestes premisses. Per què li explico? Sap, pare, arriba un moment que un es planteja definitivament la jubilació. I llavors, vulgues o no vulgues, tens ganes d'obrir-te, d'explicar-te, de sortir de la closca, ni que sigui de manera momentània, abans de reconvertir-te en un ciutadà honest que obre una galeria d'art per entretenir les hores lentes del dia. I tot allò que li he explicat de la llar de foc encesa i deixar passar el tic-tac del temps? Perquè un confessor sempre és la garantia més clara d'inviolabilitat del secret. Doncs no, la veritat, no n'estic penedit. Però a veure, home de Déu, com vol que estigui penedit d'allò que és l'orgull de la meva vida? Oh, és que no busco l'absolució, només busco unes orelles atentes. Vostè és l'excepció a la manera d'actuar que tinc en les accions que he creat fins ara. Mai no havia parlat de mi, però sabent que la feina que ara estic duent a terme és l'última d'una llarga i fructífera activitat professional, m'he permès aquesta frivolitat. No, no, no. No tinc cap mena de por que ho expliqui a ningú, perquè crec fermament en les lleis fèrries del secret de confessió. D'acord, vostè pot ser capaç de cometre aquest horrible pecat d'explicar secrets de confessió, sí. En això té raó. No fora la primera vegada, pel que jo sé. No cal ser creient per saber-ho. Què vol que li digui? Sóc una persona informada. Per què estic tan tranquil? Perquè vostè és precisament el meu últim objectiu professional, pare. No el vull ofendre, però espero que es faci el càrrec, que no li puc revelar el nom del client que m'ha fet la comanda. Que li dic que no, no cal que insisteixi. Però el que sí que em ve de gust de dir-li és que se'n faria creus si ho sabés. Possibilitats? No cal que arrenqui a córrer perquè no en té cap ni una, pare. Vostè és el meu punt final. Adéu-siau. Ha estat un plaer.
Que bèstia. Que bèstia. És molt bo el gir
final.
És
molt bo.
Molt bo. Déu-n'hi-do. Ai, quina por. Gràcies, Anna Maria. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Doncs amb les històries de quan arriba la penombra, aquesta setmana tancarem cada dia la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Arribem a les 2 i, per tant, vol dir que ens n'anem a dormir nosaltres, que no les nostres companyes dels serveis informatius, que ja són aquí per explicar-vos les notícies d'aquesta hora, i que la resta de la nit, doncs, també hi seran. Perquè algú s'ha de quedar tota la nit fent notícies, no? Perquè després l'endemà al matí s'han d'explicar també el programa al matí. Per tant, avui són elles. Us deixo amb elles, amb l'Anna i la Montse. O sigui, m'estic inventant ara el segon nom. Això em passa per dir coses que no haig de dir. Venen aquí, han de fer les notícies i ja està. Tornem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses, com sempre. Fins demà, adéu-siau.